Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord amb una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències. Els nostres errors, també. Us parla Aniol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui parlem de l'Operació Còndor. Ens situem als anys 70, a Amèrica Llatina. Aquest territori, aleshores, és un punt de moltes tensions polítiques i socials. Molts països de la regió, de fet, estan governats per dictadures militars, que s'han instaurat després de cops d'estat violents. Molts d'ells amb el suport actiu o tàcit dels Estats Units. Totes aquestes dictadures, però, comparteixen una mateixa por. Creuen que el comunisme s'està expandint i que qualsevol oposició política suposa una amenaça per l'ordre establert, és a dir, ells mateixos. Aquesta por és l'excusa perfecta per començar a justificar una repressió. L'Operació Còndor en si va néixer l'any 1975, a Xile, sota el règim totalitari del dictador Augusto Pinochet. En aquell moment, les dictadures de Xile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia i Brasil van signar un acord per col·laborar entre elles en la persecució dels seus possibles opositors polítics. Aquests règims estaven extremadament preocupats perquè tots aquests opositors que s'havien exiliat a països veïns es poguessin organitzar per atacar els seus mandats. I va ser per això que es va iniciar aquesta caça de possibles enemics. Esclar, l'Operació Còndor no només es limitava a la repressió interna de cada país, sinó que creava una xarxa de cooperació entre molts països. Això permetia als serveis d'intel·ligència i als cossos militars actuar més enllà de les seves pròpies fronteres i detenir i fer desaparèixer a dissidents a qualsevol lloc d'aquesta regió. A vegades, fins i tot, col·laboraven amb altres governs, com per exemple el govern de Washington, un que, esclar, estant en plena Guerra Freda, estava molt interessat en lluitar contra el comunisme. El que era una idea per frenar els opositors es va anar radicalitzant cada vegada més. Al final, la lògica darrere d'aquesta operació era senzilla. Qualsevol persona sospitosa de tenir idees d'esquerres, de ser comunista o de criticar el govern podia ser vista com una amenaça. Els governs implicats justificaven les seves accions com una lluita per mantenir l'ordre i la seguretat nacional, però el que realment estaven fent era eliminar qualsevol oposició política. És a dir, convertir la dissidència i la disparitat d'opinions en un crim. Amb el pretext de la seguretat nacional, van reprimir brutalment els seus propis ciutadans i fins i tot aquella gent originària del seu país però que ja no hi vivia. És clar que això s'exposava al món i als seus ciutadans com a iniciatives que buscaven vetllar per la seguretat, però els mecanismes que utilitzaven per fer-ho distaven molt d'això. El mecanisme de l'Operació Còndor era implacable, clar i sistemàtic. Primer, es recollia informació sobre qualsevol persona sospitosa. Aquestes podrien ser periodistes, sindicalistes, intel·lectuals, estudiants o fins i tot membres de la pròpia família. Un cop identificats, eren segrestats. Molts d'ells desapareixien sense deixar cap rastre ni explicació. Eren traslladats a centres de detenció on eren interrogats sota tortura per obtenir noms dels altres opositors. La crueltat d'aquesta operació era indescriptible. I segur que si heu escoltat el primer capítol de Mentida, el de la caça de bruixes, trobareu similituds amb la manera de processar aquestes persones. Similituds en un procés que s'havia fet a prop dels anys 1500-1480 aproximadament, 500 anys abans. Per fer-nos una idea del que parlem, les persones acusades per l'Operació Còndor eren sovint torturades fins a la mort o llançades des d'avions en ple vol. Una pràctica coneguda com els vols de la mort. I no parlem d'una persecució excepcional. L'Argentina, per exemple, es calcula que unes 30.000 persones van ser desaparegudes durant el règim militar, la majoria de les quals mai no van arribar a ser trobades de nou. A Xile, Pinochet va encapçalar una repressió brutal que va deixar milers de morts i desapareguts. A altres països, com Uruguai, Brasil i Paraguai, els números són igual d'esgarrifosos. I com ja hem dit, aquestes dictadures no actuaven soles, sinó que tenien el suport d'altres països que tenien l'interès de combatre el comunisme. D'un d'ells ja hem parlat avui, als Estats Units. Documents desclassificats han revelat que l'administració nord-americana, sota el govern primerament de Richard Nixon i posteriorment de Gerald Ford, estava plenament conscient de les tortures i els assassinats comesos, però va continuar donant suport militar a aquests governs, justificant-ho com un mal necessari per a la seguretat global. I no només és que Estats Units recolzés aquesta operació, sinó que també es creu que hauria ideat projectes destinats a assassinar a gent important dels països sud-americans que es situava en contra del règim. A tot el que hem explicat se li ha de sumar, és clar, que la gent que vivia en aquests països en aquesta època tenia molt difícil el fet de poder escapar. Doncs si anava a un país col·laborador dins aquesta operació Còndor, no s'assegurava que estigués fora de perill. Doncs els serveis d'intel·ligència col·laboraven entre ells, permetent que els dissidents fossin detinguts i enviats de tornada al seu país d'origen, on eren interrogats o directament assassinats. Moltes vegades els fills dels desapareguts eren segrestats i donats en adopció a les famílies fidels al règim. Aquesta pràctica va deixar un llegat de dolor i incertesa, ja que molts nens, avui adults, encara no coneixen la seva veritable identitat. L'any 1992 es va descobrir a Paraguai una sèrie d'arxius secrets coneguts com els Arxius del Terror. Aquests documents, que ocupen més de 4 tonelades de paper, van revelar amb detall les operacions de les dictadures militars a Amèrica Llatina i la magnitud de la repressió. Els arxius contenien proves incriminatòries sobre la col·laboració entre aquests règims, els mètodes de tortura utilitzats i el nombre de víctimes, aportant proves irrefutables de la brutalitat de l'operació Còndor. Els judicis contra els responsables d'aquestes atrocitats han estat lents i difícils i encara avui molts dels principals responsables mai no han estat jutjats o han rebut condemnes simbòliques. No obstant això, alguns dels líders d'aquests països, com Videla a Argentina i Pinochet a Xile, van ser finalment processats pels seus crims. El llegat de l'operació Còndor, però, continua sent una ferida oberta per a molts països llatinoamericans, amb milers de famílies encara buscant justícia i la veritat sobre els seus éssers estimats i desapareguts. Aquesta és la història de com, per desgràcia, la història es repeteix. I com un cop més, pel benefici d'uns pocs i sota el pretext de la seguretat nacional, es van exterminar a un munt de gent per la seva manera de pensar i de ser. Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar.